Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tindrem amb nosaltres una actriu, en aquest cas una actriu i coautora d'una obra que es presentarà demà al Teatre Auditori, però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui hi ha límits per una adaptació? Benvolguts germans en les arts escèniques. Aquest mes de gener ha tornat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona l'òpera Tosca, amb música de Giacomo Puccini i llibret de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, que es va estrenar a Roma l'any 1900. Per cert, la primera al Liceu va ser al cap de dos anys, l'any 1902. I després ha tornat més de 30 vegades amb 190 representacions perquè, sens dubte, és una de les òperes millors de Puccini. Aquesta darrera estrena és una coproducció amb el Teatre Royal de la Monet de Brussel·les, el Teatre de la Maestranza de Sevilla i les sales de l'Arenal i l'Òpera Nacional de Montpellier, amb una adaptació, actualització, diuen, de Rafael R. Villalobos en la direcció escènica i Emmanuel Sinisi, autor de l'escenografia. El dia de l'estrena al Can Teatre del Liceu, la divisió d'opinions a l'acabar la funció va ser marcada. Crits, xiulets per una banda, bravos i aplaudiments per l'altra. Per què? Doncs potser un anunci publicitari del Liceu us pot avançar aquest per què. Diu l'anunci: vinguin a veure Tosca, l'òpera més discutida en molts anys al Liceu de Barcelona, i ho rematen així: Tosca, un thriller d'odi i passió. Hòstia, Tosca, un thriller? Aquesta sí que és bona. Rafael R. Villalobos, espanyol per molts anys treballant a França i diferents teatres d'òpera europeus, ha recreat la història dels amors de la cantant Flora Tosca i el pintor Mario Caravadossi, barrejant pel mig la història de Pierpaolo Pasolini, aquell poeta, escriptor, intel·lectual, director de cinema, enfrontat al poder, sigui quin sigui aquest, el poder, és igual, per la seva condició de comunista i homosexual. I l'escenògraf hi afegeix les figures nues d'homes i dones de Caravaggio en format espectacularment gran, sense que tota aquesta imatge tingui res a veure amb l'obra original. Això, aquest fet, em recorda que aquesta temporada, el mes de maig, torna al Teatre Auditori Terra Baixa. Però atenció, atenció amb un subtítol suggestiu. Diu: Terra Baixa, reconstrucció d'un crim. I ho firmen la directora Carme Portacelli i l'autor de la versió Pablo Ley. O sigui, que recordant el mateix equip, Portacelli i Ley, en la seva revisió de l'auca del senyor Esteve de Santiago Rusiñol, també representada un mes de maig, precisament, però en aquest cas de l'any 2010, sospito que, igual com aleshores, veurem una obra de teatre molt ben vestida, molt ben il·luminada, molt ben actuada, però que no tindrà res a veure amb l'original d'Àngel Guimerà. La pregunta que jo em faig sempre és: si vols presentar al públic un tema determinat, en el cas de Tosca, l'oposició del poder als amors clandestins i fora de la norma d'una cantant i un pintor liberal en contra d'aquest poder, que en aquest cas personificat pel baró Escàrpia, que vol gaudir de la dona i matar l'home enemic en dos camps diferents? Actualitza alguna forma, però respecta el contingut i no tergiversis al fons de la qüestió posant un personatge d'un segle posterior perquè ets homosexual. I vols valorar un altre homosexual, sens dubte important per la cultura del segle XX, i en Pier Paolo Pasolini és un home important per la cultura. I si vols explicar l'evolució del país abans, durant i després de la Guerra Civil espanyola, no cal anar a buscar una obra de principi del segle XX d'una família de botiguers de Barcelona. Escriu una nova obra que parli d'allò que vols parlar i que en l'obra original no hi cap, no hi és, no existeix. Ara veurem Terra Baixa amb una acció del Manelic contra l'amo Sebastià, amb uns propòsits diferents al marge de la seva reacció comprensible pel tractament que li dona la pobra Marta? No ho sé, però em temo el pitjor. El resultat definitiu de tot plegat és que els que vagin al Liceu a veure Tosca per primera vegada, igual com els que van anar a veure la versió esmentada a l'auca del senyor Esteve, no les hauran vistes, perquè no s'hi val anunciant que és una versió si no hi ha prou respecte per l'obra original. Em repeteixo. Si vols dir qualsevol cosa, no facis una versió d'una obra que no ho diu. Escriu una nova obra i deixa en pau els clàssics, respecta'ls i també, com sempre em repeteixo, que Déu faci més que nosaltres. Amén.
Claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne. Fleurs de lys ou fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée. Le jeu du plaire à l'ingénue, car à la fontaine souvent, elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fît du vent, qu'il fît du vent.
Demà divendres, al Teatre Auditori de Sant Cugat es presenta La Trena, de Letícia Colombani, una traducció i una adaptació de Marta Marco i de Cristina Genevat. Per poder parlar-ne, perquè tenim molt interès en saber com es va generar això, teníem nosaltres a Marta Marco. Bon dia, Marta.
Bon dia.
Què tal? Com estem?
Molt bé, molt contentes.
Jo crec que podeu estar moltíssim de contentes. Perquè...
Ho estem moltíssim, molt agraïdes. Molt. Ha sigut increïble, això de La Trena.
Perquè veus, va començar el mes de setembre al Goya.
Sí.
I resulta que va ampliar el que estava previst fins al mes de desembre, el dia 18, si no m'equivoco, de desembre.
Exacte, sí.
I heu començat una gira que és brutal.
Brutal, brutal. Realment, no sé, és quan tots els astres s'alineen, no? I surt tot perfecte, el millor que podia sortir. I ha estat així amb la trena. Ha sigut un procés preciós, fet amb dones que admiro i estimo. Hem tingut una rebuda al públic espectacular, hem omplert cada dia, hem penjat el cartell, hem acabat amb la gent dempeus. Ara tenim més de 40 i pico bolos, tornem l'any que ve, que no es pot demanar res més. Jo amb 20 i pico anys de carrera llargs no havia vist això molt poques vegades.
Escolta, Marta, jo volia preguntar-te la primera és com va sorgir, o sigui, com en un moment determinat la Cristina Girabat, tu i el Clara Segura em fa fer totes tres, vau engegar, i sembla també que la Bet Urfila, si no estic equivocat, sí, vau engegar sí. aquest tema.
Tot això sorgeix com no d'aquesta parada que ens va portar la pandèmia. Nosaltres veníem d'haver fet les noies de Mosbank, que va ser un muntatge molt, molt estimat per nosaltres, pel que vam viure. Vam viure el naixement del segon fill de la Cris, vull dir que va ser tot com... Allà ens vam unir molt, no? I érem molt amigues, però ens va acabar de juntar moltíssim a nivell de vida. I allà, com que ens trobàvem a faltar, un dia vam quedar, quan ja es podia sortir una miqueta, i de sobte ens vam adonar que la Clara i la Cris i jo havíem llegit una novel·la en la pandèmia que ens havia deixat molt tocades i fascinades, no? I era La Trena. I de sobte, doncs, entre riures i una copa de vi i tot això, bé, jo vaig proposar, noies, crec que això ho hem de fer. Hem de demanar els drets, hem de tirar-ho endavant i hem de fer-ho realitat, jo crec que podem fer-ho. Jo li vaig plantejar a la Cris que m'agradaria fer l'adaptació al seu costat per aprendre'n, perquè ella en sap moltíssim, i la Clara va dir que li encantaria dirigir, que feia molt temps que tenia el rau-rau de dirigir. I llavors vam sumar-hi a la Bet, que la Bet és també amiga, és companya de camí i una productora, a més, increïble. Llavors, amb el paraigües, a més de la Perla, creiem que podíem tirar endavant la història. I així va anar, mira, al cap de 2 anys, doncs es va fer realitat. De seguida la Letícia ens va donar els drets, vam posar-nos a fer l'adaptació amb la Cris i vam estar un any i pico treballant-hi. I llavors ens vam posar a assajar i bueno, ha estat increïble, sí.
Bueno, estem dient que aquesta és una història, a partir d'aquest llibre de la Letícia, és una història de tres dones que, havent nascut en llocs diferents, en condicions diferents, comparteixen unes idees i uns sentiments. Quins serien aquestes idees, aquests sentiments?
No, més que compartir unes idees i uns sentiments, crec que el que les uneix és aquesta força interna que totes tres tenen per sobreposar-se al que la vida els depara i a tots els problemes que sorgeixen i tots els reptes de superació que sempre, a vegades, només pel fet de la condició femenina, sempre hi són una mica més, no? Aquest step que s'ha de pujar i escalar. I crec que això les fa unes amazones, unes valentes, unes dones que tiren endavant malgrat les circumstàncies, malgrat els esdeveniments negatius que s'interposen al seu camí, i totes lluiten per aconseguir allò que volen, no? I sobretot ho fan des de l'amor, sempre des de l'amor cap a si mateixes i cap als altres, per projectar-lo en els altres, digue'ls-hi fills, digue'ls-hi projecció professional, digue'ls-hi família, tots aquests valors, no? I crec que és això, és una història de superació de dones que intenten superar tot el que la vida, tots els impediments que la vida els va posant per davant.
Perquè parlem d'una persona de l'Smita que està parlant des de la Índia, o sigui, un problema molt diferent de la Júlia, que en canvi té un problema de tipus familiar i laboral, diguéssim, a Itàlia, i de la Sara, que hi ha un problema diferent a Quebec, o sigui, a malaltia, i a més al Quebec, o sigui que realment, d'entrada, sembla difícil poder lligar tot això.
crec que aquí està una mica el secret de la novel·la, no? Quan llegeixes la novel·la et fascina aquest entrellaçat que aconsegueix l'autora. I a més a més amb un element simbòlic ara mateix, no? Com són els cabells. No vull desvetllar més, però crec que això és un gran recurs, que el que et fa és emocionar. I t'emociona perquè les realitats són molt diferents i a vegades molt llunyanes, no? La de la Smita, per exemple, és meràlit. És una persona que la seva casta la condemna a recollir la merda dels altres i a viure en la misèria més absoluta i sobretot en la no progressió per sortir d'aquest futur, no? I també la seva filla, no? Serà un meràlit com ella i això la marcarà. I crec que el que vol és trencar tot això. El fons queda molt lluny. En canvi, el càncer que pot patir la Sara, un poc o molt tots l'hem tingut a prop, no? I tot i així, crec que les tres històries, pel que ens ha dit el públic i per la resposta que hi ha, commouen, emocionen, que les sents properes, t'identifiques. I això, quan passa en el teatre, és meravellós. És el seu objectiu.
Perquè a vosaltres tres, a la Cristina, a tu i a la Clara, hi vau incorporar la Carlota Alsina, que fa un dels tres personatges.
La Júlia, el personatge italià.
La Júlia.
Aleshores... Perquè vam crear una nova figura, que és la de la Clara, que és la narradora. Que la Clara, en aquest sentit, fa d'enllaç, fa de nus, fa de directora, fa de narradora, fa de cosidora de perruques, i el que fa és que puguem posar en boca d'aquest personatge narrador fets objectius i informacions que surten en la novel·la, que era molt difícil que poguessin dramatitzar-les en boca dels personatges. Aquí va estar una mica el repte de la dramaturgia.
Perquè aquest paquet, precisament, és un dels problemes que a vegades és difícil de poder solucionar, que és a partir d'una narració que és, això per llegir, has de fer un tipus de narració que és per veure els personatges, per convertir personalitzar-los.
El repte és aquest, no? Dramatitzar i convertir en teatre una novel·la sempre demana això. O almenys és el que... Aquesta és la meva primera adaptació i m'he après molt al costat de la Cris, que ella en sap un munt. I el que te n'adones és el que has de fer és imaginar tot això, tots aquests diàlegs, tot el que hi ha sota, tots els antecedents, les escenes, dramatitzar-les, i que hi hagi aquest punt on flueixin els diàlegs i cada personatge se'ls faci seus per convertir-se en una manera també de parlar. Vam decidir que, per exemple, l'Smita era algú que no parlava al públic, que era un personatge que no tenia l'educació, no tenia, diguem, sí la intel·ligència emocional, però no la intel·ligència intel·lectual com per interactuar amb el públic. I, en canvi, la Sara era algú molt loquaç, molt ràpid, molt irònic, que permetia que s'adrecés al públic i també interactués amb el narrador, no? I hagués una identitat amb la narradora. I la Júlia és un híbrid, és mentre menys. Vull dir que tot això, també a nivell dramatúrgic, ho hem intentat jugar per buscar aquests perfils, no? Molt concrets, per desgranar qui són i com a través de les paraules podem també definir aquests personatges.
Perquè potser una de les dificultats grans a partir d'una novel·la és poder presentar a l'escenari una síntesi del que surt a la novel·la, del que està escrit, però que no es perdi res de l'essencial.
Clar, hem intentat ser molt, molt, molt fidels. De fet, hem conservat tota l'estructura que planteja de trenat la novel·la, de capitular. Hem respectat absolutament tots els capítols que planteja la Letícia i hem intentat agafar, evidentment, totes les informacions més importants, més determinants. És evident que no pots posar-ho tot. Hem hagut de renunciar a algunes coses més anecdòtiques. Però... pel que ens diu la gent que ha llegit la novel·la i ha vingut a veure l'obra, ens diuen moltes vegades, ostres, és que és com la novel·la, és que s'assembla molt, és que és molt fidel. I això realment ha estat una gran alegria, que la gent ens digués això, no? Que no ens digués, ostres, però no surt aquell tros, que tal? No, és com que hi troben que segueixes molt tot el que passa a la novel·la.
Hem de dir que la novel·la La Trena, jo veia el Cultures de l'Avantguàrdia d'aquesta setmana, que estava entre les cinc més comparades Sí. O sigui que manté, està fet el 2017 i en canvi doncs conserva aquesta demanda del públic.
Això és genial, i també s'ha fet un llibre il·lustrat infantil sobre la història de l'Smita, que és preciós. Després la Letícia ha tret una segona part d'aquesta trena, que és la història de l'Smita, que es diu El vol de l'Estel, que també el recomano moltíssim. Entre mig va escriure Les vencedores. A mi és una autora que em sembla supersensible, em sembla una dona molt compromesa a nivell social i a nivell de les dones, de la lluita, i em sembla algú, i a més vam tenir el plaer de conèixer-la, algú fantàstic. Ara treu la pel·lícula, l'ha dirigit ella, és una dona molt emprenedora, molt compromesa, molt intel·ligent, molt sensible, actriu, directora, escriptora. Bé, aquelles dones que, no?, que et fan admirar-la, perquè dius, quina capacitat.
I a més, dona una circumstància, és que has nascut el mateix any que tu.
Ah, del 76, mira, escolta'm.
Escolta'm, el novembre de l'any passat, quan ella va venir a Barcelona i va venir a veure l'obra també, quins comentaris us va fer de la vista?
La veritat és que va ser molt emocionant. Va quedar molt fascinada per la dramatúrgia, per l'adaptació que n'havien fet. Va trobar que hi havia tot el sentit de l'humor, que hi havia tota l'emocionalitat. Bueno, no sé, ens va regalar molt les orelles, va ser molt, molt bonic, i bueno, vam xerrar molt, tenim ganes de col·laborar, d'estar en contacte, de fer coses juntes, vull dir que s'obre també una porta molt bonica també. Sí, sí.
Clar, que perquè en un cas com aquest d'una persona que ha tingut també l'experiència com a actriu i com a directora, doncs hi ha una visió, suposo, complementària a la que podia ser estrictament d'una novel·lista, perquè no...
Totalment. És algú que controla el llenguatge teatral, que el domina, que el coneix, com el cinematogràfic, que ens va ensenyar algun tros de la pel·li que ja s'estrena a París, em sembla que al setembre o l'octubre, i ens vam emocionar molt. Ja et dic, crec que és una dona amb una gran sensibilitat i una gran capacitat.
Bueno, digues, perdona, Marta.
No, que això, que va ser molt estimulador conèixer-la.
Bueno, i la gira que parlàvem, doncs clar, estem parlant de que, si no m'equivoco, fareu 42 representacions.
Sí, hi ha alguna més que s'ha afegit, perquè està passant una cosa increïble, d'aquestes que només sembla que només passin amb la música de concert, així, molt bèstia, i de sobte es treuen les entrades i en 2 hores o en 1 hora s'ha venut tot, no? I dius, uah, increïble.
Home, veniu demà a Sant Cugat, heu estat a Viladecans i a Granollers,
sí.
I a continuació és la llista aquesta, jo la miro i penso, poques obres i pocs grups teatrals es poden plantejar això que sabeu vosaltres. És que és brutal, perquè és que aneu per tot Catalunya, aneu a Manacor, aneu a Mallorca i aneu també a Benicarló, si no me'n recordo un moment.
Sí,
o sigui, teniu...
sí, a Castelló, sí.
O sigui que és...
Bueno, està molt bé que passin aquestes coses, no? Hi ha gent que l'estudi de teatre també té una infraestructura que poden sortir amunt i avall, i això està molt bé, és que és el que ens dona l'alenada, no? Poder sortir pel territori, poder anar més enllà del territori, tant de bo puguem arribar a Madrid amb tot això. Vull dir que les històries, crec que el teatre, el que hem d'anar aconseguint és que tinguin llarga vida les produccions, perquè si no és un munt de diners que no és que se'n vagin a fons perdut, però que no retornen, que no són, no? Vull dir, que està bé que se retroalimentin les produccions i que s'ajudin i que es coprodueixi. Hem de començar a pensar, no?, que no només el teatre ha de tenir curta vida i les produccions han de ser curtes, no? Crec que les hem de fer llargues.
I hi ha possibilitats reals d'això que apuntaves d'anar a Madrid?
Ho estem intentant. És veritat que cada vegada és més difícil, malauradament. Costa molt, perquè el que es fa a Madrid, agafen la producció que s'ha fet aquí i ho fan amb actors i actrius d'allà, és una llàstima. I nosaltres volem reivindicar el fet de dir, ostres, això ho hem parit nosaltres, ho hem fet nosaltres, i tenim ganes d'ensenyar-ho nosaltres.
Clar.
Perquè és una mica la nostra criatura, no?, en aquest sentit. I així ho estem intentant, no sé, ja tant de bo, creurem els dits.
Ja m'agradaria que fos així, perquè hi ha una cosa que no puc entendre jo, no sé què en penses tu, i és que si ve una companyia sueca, una companyia francesa, una companyia alemanya, va doncs a Madrid i amb sobretítols fa l'actuació tal com ha fet des del punt d'origen.
Jo massa discrepo, perdona que discrepem, però penso que, mira, jo sóc una gran aferrissada per defensar i lluitar pel català. Crec que em fa molta llàstima quan sento gent jove que el parla tan i tan malament o l'escriu malament. Soc molt pesada amb el meu fill amb aquestes coses, llegim molt en català. Però, afortunadament, som bilingües. I tant de bo fossin trilingües i parléssim l'anglès perfecte, i el francès, i l'italià, que ens és molt proper. I llavors, a mi, crec que és un gran exercici, també, practicar el bilingüisme. A mi no em costa res quan anem a Madrid fer tot l'esforç d'estudiar-me en castellà, i m'agrada, perquè és una manera de practicar també aquest idioma, no? Jo, els idiomes, les paraules, tots els idiomes, de les arrels, d'on venen, m'ho estimo, l'etimologia de les paraules, m'agrada. Llavors penso que, bé, això no crec que sigui un greuge comparatiu al més greu que pugui passar, no? El greu és que no puguem anar a Madrid perquè no ens coneixen, o perquè vulguin només actors d'allà, que no hi hagin ponts oberts. Vull dir, aquí no hi té res a veure, la política, el procés català, crec que no es poden barrejar les coses.
No, però...
És eixamplar l'ànima...
No, però no plantejava així, Marta, ho plantejava des del punt de vista de la creació artística. És a dir, si vosaltres heu preparat l'obra i ho heu fet i la fareu doncs, 100 funcions, doncs penso que no té sentit o que podria ser perfectament
invisible fer-ho, exacte.
No per un tema de política ni molt menys, no m'ho plantejo així.
No, podria ser, però sí que és veritat que estem a prop i que parlem també castellà i que, per tant, està bé poder practicar les dues llengües, i el que hem de preservar és que el segell és de persones que ho han parit aquí, no?
Exacte, això és aquí.
Vull dir que això sí que en soc molt defensora, no? Per això crec que és guai si podem anar a Madrid, com si poguéssim anar per Europa, vull dir, seria meravellós, i tant que sí.
Bueno, vosaltres, la companyia La Perla 29, en aquest cas, va fer una estada a París sensacional. L'Oriol ho explicava.
I vam anar amb el meu company a veure a la funció d'allà, i
sí,
realment et senties molt orgullós del que feia l'Oriol, La Perla, tota la gent que hi forma part. Era
exacte,
molt emocionant.
Bé, sí. Tu, Marta, has estat aquí al Teatre Auditori bastantes vegades.
Sí.
Perquè l'última va ser Les Irresponsables, que éreu també amb la Cristina.
Sí, amb la Nora.
Però jo me'n recordo molt d'una obra que no sé si tu, evidentment segur que te'n recordes, però que és El meu nom és Rachel Corrie.
Rachel Corrie, i tant. Bueno, és l'únic monòleg que he fet, va ser... Bueno, i el Gerald Fanon
va fer la traducció, sí.
Sí, ell va fer la traducció. Vull dir que això sí que va ser un projecte molt i molt personal, molt, molt... Bueno, d'aquelles coses que a vegades et planteja la vida i penses que pots posar un granet de sorra explicant una història que et sembla molt, molt bèstia, i jo vaig ser molt feliç fent la Rachel.
Era una obra duríssima, eh? Estem parlant
duríssima.
De l'any 2009, ja, Marta.
Ja fa molts anys, eh? Me cago en Déu, com passa això de ràpid.
Ja t'ho explicaria jo, que en tinc molts.
Passa molt ràpid, tot plegat.
Molt bé, escolta'm, abans comentaves també al principi que després de la gira la intenció és tornar altra vegada a fer temporada a Barcelona.
Oh, yeah.
O sigui que vol dir que en aquest moment preguntar-te per un projecte immediat, el projecte immediat és la trena.
El projecte immediat ara mateix era el compromís amb la trena. També tinc ganes de que passin coses amb imatge, de veritat, perquè el teatre és meravellós, però també és molt esgotador i molt poc conciliador familiarment. Però aquest projecte ha estat un regal, llavors vull donar-li tota l'atenció, tota la meva prioritat. Sí que tinc algunes coses de cara al 2024 i, no sé, molt feliç, perquè sóc una afortunada, absolutament.
Bueno, de tota manera, deu ser per algun motiu.
Bueno, sí, penso que sempre la perseverança, la humilitat i el treball
Per cert, et vull fer
una...
vull fer una pregunta a part d'això. Toques el violoncel de tant en tant?
De tant en tant, però poquet, poquet. A vegades, amb el meu fill, que ell també li agrada fer música i això, doncs fem una mica el burro, però menys del que m'agradaria. Ja m'agradaria tocar-lo més, però a vegades no s'arriba tot.
Perquè, clar, vas començar a estudiar música i en principi el teatre quedava com en segon terme o des del principi ja la idea...
No, la veritat era una mica tastaulletes, jo. I quan m'havia de plantejar seriosament si em decantava cap a la música, i m'ho va plantejar així el meu professor, el Marc Friesholz, a les hores de violoncel, jo vaig decidir que no em veia només fent allò, no? I que m'agradava molt estudiar i volia fer altres coses, i després va venir el cuquet del teatre, el periodisme, vull dir que vaig tocar moltes tecles, sí.
Déu-n'hi-do.
No n'he acabat gaire, diu la meva mare.
Molt bé, Marta, doncs escolta, t'agraeixo molt la teva disponibilitat
i
amb moltes ganes demà de veure l'obra.
Espero que disfruteu molt.
Que el Teatre Auditori de Sant Cugat es presenta demà divendres a les 20 hores, a les 8 de la tarda, amb la idea aquesta, amb aquesta perspectiva d'aquest èxit, que vol dir que aquí hi haurà, de veritat, contingut per poder passar-ho bé. I a més hem de dir, pels oients, que quan s'acabi l'obra hi haurà un col·loqui amb els membres de la companyia, que farà la mediació la Maria Cusó. Moltes gràcies, Marta.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Merci. Adéu.
Rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Oh, oh. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. No vuelvas a caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' ti, por favor.
a veure si ho entenem, això. En aquest programa és de les escèniques, i una de les arts escèniques és la música, evidentment. I hem posat aquest disc de Shakira, aquesta última versió de Shakira, perquè pensem una cosa. A veure, en 48 hores, 70 milions de visites, sense comptar les de Twitter, Instagram i TikTok. O això només a YouTube. I per què? Perquè Shakira és una figura mundial, evidentment. Sí, però és que aquí, clar, aquí hi ha molta... Shakira hi canta el Piqué, Gerard Piqué, el gran Gerard Piqué. Però no era la primera vegada que li cantava Gerard Piqué. I va començar a cantar Gerard Piqué amb el Waka Waka, campionat mundial de Sud-àfrica. Ja va començar a cantar-hi en aquell moment i ja fa moltes cançons per ell. Tus ojos azules. Escolta'm, fem un petit anàlisi de l'obra de Shakira, en aquest cas a la companyia d'aquest noi que es diu Bizarrap. En Bizarrap, que doncs, està allà, quan es veu la gravació, doncs, fent les seves articulacions i els seus teclats i els seus mandos per poder fer. Però diu que el 1-1-1-1 és molt important. És molt important. Per què? Perquè és el cop, és el crit, és el de la lloba. La lloba. Però a veure, estem parlant. A veure. Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Molt ben escrit. On. Sí, senyor. Perfecte. Sorry, baby. Hace rato que yo debí votar este gato. Aquí yo no entro. El gat aquí no sé quin efecte fa. No ho sé. Una loba como yo, ho veieu? Una loba como yo. Clar, evidentment. No está pa novato. Una loba como yo. No está pa tipos como tú. Hòstia, vull dir, és una creació, escolta'm, que com a mínim, no sé, 3 setmanes per preparar-la, com a mínim, com a mínim. A ti te quedé grande y por eso estás con otra igualita que tú. I llavors, evidentment, clar, lliga perfectament. Esto es pa que te mortifique. Mastiqué y tragué, tragué y mastiqué. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni que me suplique. Perfecte. Profita, diu, que aquí continua dient. Entendí que no és culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música. Moment, Shakira, moment. Yo solo hago música? No, tampoc, eh? Que diu, perdón que te salpique. Home, coño, salpique, segur que salpique. Seguríssim que li salpique. A veure, a continuació ve un altre paràgraf que és fenomenal, eh? Aquest sí que és bo. Diu, me dejaste de vecina a la suegra. Potent, potentíssim. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Aquí sí que l'entenc. Aquí sí que l'entenc, però l'entenc molt i molt bé. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Sí, senyor. Clar. Aquí s'explica perfectament. Les mujeres ja no lloren. Facturen. Home, s'han cregut. Diu, després, aquesta té una mica més de mala... Clar, diu, tiene nombre de persona buena, clara, guió, mente. Hòstia, aquí era Shakira, potser oi calia, a Clara, jo se la va trobar amb el Piqué un dia a la nit allà amb aquell local i què volies que fes? Aquella noia amb el Piqué, un tio alt, els ulls blaus, escolta'm, en fi, abans que deixés de jugar al Barça, que va plorar en Piqué. Piqué va plorar molt quan va deixar el Barça. Us penseu aquí que... No, va plorar molt, eh? Llavors torna una altra vegada ella. Diu clarament, no és com suena, tiene nombre de persona buena, claramente. Llavors, clar, ho remata perquè diu, és igualita que tu. Hòstia, aquí hi ha les coses, aquí està. diu, a continuació, és molt bo perquè llavors diu, a ti te quedé grande, clar, clar, això que és baixeta, però, no? I per esto estàs con una igualita que tu, Aquí continua una part molt, molt interessant, perquè dice, del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva, hazme caso, cero rencor, bebé. Bueno, bueno, a veure, cero rencor, yo diría que no, cero, cero. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Aquí ya dispara, pero supuesto reemplazo, como que diga, la veritat ja compararàs que no pot ser. No sé si què és lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. I aquí ja remata, però remata a fons, quan diu, yo valgo por dos de 22. Hòstia, això ja és, està claríssim. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Aquí hi ha patapam, i no en té prou, i diu, no en té prou, perquè diu, cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, del despacio, dale despacio, dale despacio. Ah, llavors, també, pam, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Hòstia, clar, sí, mucho gimnasio, musculitos, sí, sí, molta alçada, no, i el cervellet. I el cervellet, què passa? Però, a veure, en Piqué el cervellet el fa servir, perquè té negociats i ja està en marxa una cosa que a mi està donant molta pela, eh? Bé, bueno, això de pela no es pot dir, haig de dir euro, perquè dic pela, la gent no sap què vull dir, com si dic duret, clar, la meva generació sí, haig de dir euros. I està donant molts euros, però molts, i espero que els hi donarà encara. Torno a repetir, llavors aquí ja repeteix i ja no caldria. Tiene nombre de persona buena, claramente, no es como suena, tiene nombre, otra vagada, de persona buena. Por aquí, una loba como yo no está pa tipos como tú. Remata, pa tipos como tú, Y pues ya digo al final, a ti te quedé grande. Bueno, ya he dicho antes que eres bacheta, pues bueno, te quedé grande. Y por eso estás con una igualita que tú, para tipos como tú, a ti te quedas grande, y al final acaba, y ya está, chao. Escolta, Shakira, triunfadora total, sí señor, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tota la raó del món. Però clar, jo deia abans al principi, si això m'acabi amb això, que clar, aquesta noia havia escrit moltes cançons amb en Gerard, moltes. I n'hi havia una que és molt maca, que a mi em va agradar molt quan la vaig escoltar, perquè es deia Loca. Es deia Loca i era el primer tema amb el que Shakira va parlar del Piqué. I el deia, yo soy loca con mi tigre. Hòstia, això és potent. Yo soy loca con mi tigre. Él está por mí y por ti borró. I a més a més, aquest vídeo es va filmar a Barcelona. O sigui que ella ja tenia en compte una cosa, que va Shakira. Bueno, és d'on és, però el seu pare ja no era on és. Vull dir que el seu pare és del Mitjà Orient. I em sembla que té una relació també amb Catalunya. O sigui que l'assumpte aquest de la pela, vull dir, dels euros, ja va bé. Però és que el 2014 la Shakira va fer tres cançons dedicades a la Piqué. Una, no. Dale. Alalala. Esta no sería la última vez que Shakira decía, no señor, tío, tanto te busqué hasta que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Hostia, abans parlaven dels ulls, ara ja, de la boca, esta boca que Dios te ha dado. Que jo miro les fotografies d'en Piqué i penso, potser sí que jo no ho sé pogut veure, i en canvi això és veritat. Tus luceros es todo lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero. Bueno, ya es extraordinaria, ¿eh? Y rompiendo récords, ¿qué? No necesito seguir buscando, eres el indicado. Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado. Soy más vieja que tú, pero tú eres más sabio. Mira, no continuo. No continuo perquè ara ja m'estic emocionant i, escolta, no estem per això. Posa-li, Oriol, posa-li una mica de música i passem a la gent, si us plau. Estàvem escoltant Evocación d'Albéniz, interpretat per Alicia de la Rocha, i això és perquè aquesta setmana hi haurà un homenatge a Alicia de la Rocha, que en parlarem a l'agenda del cap de setmana. Però comencem avui a les 20 hores al Bocamoll de Torreblanca, concert de duo amb Belén Bandera, veu, i Carla Motis, guitarra. Carla Motis, que veja la germana, evidentment, de l'altre Motis. Ja sabeu que això és gratuït, però que si preneu alguna cervesa, algun cafè amb llet, tindreu que pagar-ho, eh? O sigui, no, el concert és gratuït. Divendres a les 20 hores del Teatre Auditori, el que comentàvem, la trena de Letícia Colombani, amb la Cristina Genevat, la Marta Marco, la Clara Segura i la Carlota Olzina. I dirigeix la mateixa Clara Segura. I ja hem escoltat el que ens ha explicat la Marta, que és molt interessant, i aquesta obra que té un gran èxit, està tenint un gran èxit, va tenir Barcelona i ho està tenint amb una sèrie de funcions de vols que estan fent per tot Catalunya, que van començar fa 4 dies, i que aquí serà la 5ª funció que fan. Tinc moltes ganes de veure-la. Després de la funció hi haurà un col·loqui i m'agradava molt escoltar directament què diuen les seves actrius i aquest equip fantàstic d'actrius de teatre. I dissabte, a les 12 del migdia, a l'aula magna del Conservatori, aquest recital de piano homenatge a Alicia de la Rocha que comentava, en el centenari del seu naixement. I serà un concert a càrrec d'Alba Ventura. I a les 20 del mateix dissabte, a la sala Claver de la Unió, la companyia La Planeta presenta Els àngels no tenen fills, de Clàudia Cedó, on es parla dels drets sexuals de persones amb diversitat funcional. Aquesta obra es tenia que representar el dissabte passat, es va posposar i es fa, com dic, aquest dissabte vinent. També a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Teatre Auditori, Karaoke, la presentació del tercer disc de la cantant Su, amb el seu grup. Jo també estava a punt de fer una anàlisi sobre l'última cançó de Karaoke, però potser ho deixarem per un altre dia. I el diumenge a les 12 del migdia, Teatre de Mirasol, l'Escoton de Miren Larrea, teatre per nens de més de 5 anys i nenes, amb la companyia Anita Maravilles. I ara us deixo amb això, us deixo amb Karaoke de la Su, i fins la setmana vinent, que espero que parlarem. M'imagino, tinc la impressió que podem parlar també de teatre. Ja ho veurem. Adeu.
Y a mí me parece bien. Yo no me gusta nada la gente. Quiero tenerte de mi pendiente. Pido dos copas y pago un precio y irracional. Y mientras suena el tema que has pedido, me sorprendes y empiezas a cantar. Chica, yeah, yeah. ¿A quién le importa? Atrévete, te.